Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 6, us parla Joan Martín Clota. El secretari general de Treball, Afers Socials i Famílies, Josep Ginesta, ha explicat aquest dimecres que la Generalitat està tramitant un reglament que permetrà compatibilitzar la renda garantida amb feines inferiors a 30 dies intermitents durant 6 mesos, tot i que aquest període de mig any encara podria canviar, per aconseguir que els ciutadans que reben aquesta prestació no rebutgin ofertes puntuals per no perdre-la. En aquests casos, Ginesta ha precisat que es descomptaria de la renda garantida el temps que el treballador hagi estat en actiu o donat d'alta. Més temes. UGT ha denunciat que el Departament d'Interior ha eliminat la fase de mèrits de la propera convocatòria de 250 places de bombers de la Generalitat. El sindicat considera que aquesta decisió demostra que Interior menysprea la feina de molts treballadors temporals i suposa un greuge enorme per les persones que han invertit molts anys treballant juntament amb el cos de bombers per poder aconseguir una puntuació de mèrits que apunten que fins ara era una condició pràcticament indispensable. La fase de mèrits és la que té en compte l'experiència al departament en tasques auxiliars i de recolzament als bombers, exposen en un comunicat. Més temes. El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Shakir El Homrani, ha visitat aquest dimatí l'Ajuntament de Tremp i ha mantingut una reunió de treball amb l'alcalde Joan Ubach sobre temes de desenvolupament local i polítiques d'ocupació. Ens informa des de Ràdio Tremp en Jordi Ubach. Bona tarda.
Bona tarda. El Homrani ha destacat que actualment el departament atorga a l'Ajuntament de Tremp més de 400.000 euros amb subvencions per al foment de l'ocupació i el desenvolupament econòmic local. Ho fa amb programes com el Treball a les 7 comarques i Treball als barris, que permeten a cada municipi el disseny i la planificació sobre quines actuacions poden encaixar millor en el seu propi projecte. A Tremp, el programa es desenvolupa al nucli antic i l'Eixample i beneficia 132 persones. Inclou actuacions específiques per afavorir la inserció sociolaboral de col·lectius amb dificultats d'inserció i programes d'experienciació laboral. El conseller també ha visitat avui i s'ha reunit amb els membres del Consell Comarcal del Pallars Jussà. En aquesta comarca, el departament destina 1,6 milions d'euros a polítiques d'ocupació. Aquesta tarda, el conseller també té previst visitar el Pont de Suert i mantenir allà una reunió de treball al Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça.
Gràcies, Jordi. El sol persistent i les gelades de la darrera setmana a la plana de Lleida permet als pagesos plantar a contrarellotge el 60% del cereal. Amb un FM Ràdio, Pere Giral, bona tarda.
Bona tarda. Si a començament d'any molts camps agrícoles de la plana de Lleida eren impracticables pels tractors degut a la gran acumulació d'aigua, a dia d'avui aquesta situació ha canviat. L'augment de la temperatura ha secat els camps humits i tot i que comença a ser tard per plantar blat, no ho és per sembrar ordi. Jaume Pedró, responsable d'Unió de Pagesos a Lleida, explica que es podrà arribar a sembrar un 60% del cereal que s'havia previst i que ara ja poden treballar.
Si ara sembrem l'ordi, tenim tot el mes de gener per poder-ho fer. No se sembrarà tant com un any normal, però jo crec que arribar a fer un 100%, però se sembrarà un 60% de cereal. I, bueno, pues ara s'està amb un deixa treballar. Després de molts dies de poder treballar, però ara ens deixa treballar. Estem contents.
Aquest fet permetrà als pagesos l'obtenció de les ajudes europees per producció de cereal. Fins ara es corria el perill de no poder arribar als mínims per poder-les percebre i, per tant, el sector es mostra més optimista que ara fa una setmana.
I en esports, el Girona cerca la gesta a la Copa i ho fa amb un nou fitxatge. Els d'Eusebio juguen a 8:15 al camp de l'Atlético de Madrid en el partit de tornada de vuitens per assolir el seu sostre a la Copa. L'equip s'ha reforçat amb l'arribada de lateral esquerre Raúl García del Leganés.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Sincerament, ara m'he quedat tot el temps de la informació, després del que ha explicat l'Aaron Marcos, mirant la formació del desert del Sàhara, que, segons diuen, es va produir per la retracció del mar de Tetis, que és el mar segons el qual, o origen de la Mediterrània, el Mar Negre i el Mar Caspi. Aproximadament el Sàhara fa 7 milions d'anys, més o menys. És apassionant. Reprendrem aquesta conversa. Però en tenim moltes qüestions pendents a aquesta hora. I una d'elles té a veure amb la butxaca, amb l'economia i amb l'alimentació. Perquè, com sempre, a aquesta hora de la tarda, Com deu haver anat el preu del peix, Joan Bosch? Tu què creus? Bé, bé, diu en Joan Bosch. Bé, bé. Doncs ara li ho preguntem a la Isabel González, si ha anat bé, bé.
El Far, el programa mariner de Catalunya. Varador 2000 us ofereix el preu del peix.
34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27.
El preu del peix.
Doncs marxem cap a la cofradia Pescadors d'Arenys de Mar per saber si el preu del peix ha anat bé bé, com diuen Joan Bosch. Isabel, això ha anat bé bé o malament, malament?
Doncs ni una cosa ni l'altra, hem de dir. Ni bé bé ni malament, malament. Ha anat normalet, normalet, podríem dir. I és que, com ens comentava ara fora de micro en Martí Cadellans, ja no és estiu i què suposa? L'hivern arriba i amb l'hivern el vent, la mala mar i els diferents factors que influeixen que els pescadors no puguin feinejar amb la normalitat que els hi agradaria. En tot cas, li preguntem, que ho sabrà millor en Martí Cadellans. Martí, què tal? Bona tarda.
Bona tarda a tothom.
L'hivern ha arribat ja fa uns dies i això es nota també en el que acaben pescant els pescadors. Dèiem, no hem començat la setmana...
No, bé, 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 no, però hem treballat tota la setmana, barques que han pogut sortir més o menys cada dia, però hi ha hagut barques que no han pogut sortir perquè ocupa una miqueta de vent i una miqueta de mar. També influeix el mar de fondo, que les barques petites de Tresmall agafen bastant de porqueria dalt del fondo i no poden treballar bé amb les xarxes.
De fet, ara quan hem arribat aquí a la confraria d'Arenys de Mar, quan veníem cap aquí hem de dir que aquest vent encara es notava aquestes hores. Què hem agafat, què hem tingut avui al matí? Els sardinals han pogut agafar?
Sí, els sardinals han pogut treballar, els tres que hi ha, el 4 de Quirenys, un no ha agafat res, però un altre ha agafat unes 50 caixes de sardina i un altre ha agafat 170. Ahir també va ser més o menys 200 i 100 i 170 i 50, que tot el dia de la setmana ha acabat sardina. I la sardina aquests dies s'aguanta bé de preu.
Què és bé de preu?
Bé de preu vol dir que sobre 30 i pico, 40 euros a la caixa de 10 quilos, hi falta el tant per cent, hi falta tot el que sigui necessari.
I a la tarda què hem tingut?
I a la tarda, però normalment comencem amb les sèpies, els dentos, que s'aguanten encara 27-28 euros, no 29, les dorades, quatre dorades que hi ha també, els molls vermells també s'aguanten molt bé, els blancs s'aguanten també, el preu estipulat de 6, 7, 5, 5 euros, també s'aguanten bé. Mm-hmm.
El que ha baixat una miqueta, ho notem, és el preu de la gamba. No sé si en seguim agafant encara més petita que no pas grossa, però ha baixat tot.
Per proporció s'estan agafant més petita encara que més grossa. Vull dir que amb una barca normal portava 6 o 7 o 10 de petita i 4 o 5 de mitjana i un dos de 2 quilos de grossa, que també influeix que ha baixat també. La petita ha començat a 20 euros, hem acabat a 16 euros, més o menys, que he acabat jo, i la mitjana s'ha comptat entre 40 i 37. I la grossa, a 55, 58, 59, hasta 60 hi ha hagut, 62 també n'hi ha hagut.
És una baixada de preu considerable, tenint en compte que fa unes setmanetes explicàvem que es venia a 100 i pico. Que
Sí, però això no el comparis a dies de Nadal, que vam arribar a 125.
No, home, però dies de no Nadal, 90 i pico, també.
Sí, anaven 70 i 80. Vull dir que ja es nota el temps que estem ara, que no hi ha tanta demanda de gamba ara, en sentit.
Per la resta, tot controlat, el que...
Hi ha hagut lluç, ara aquests dies hi ha bastant de lluç, també, depèn del tamany, té un preu bastant estipulat, o si és gros es paga més, mm-hmm. Si és petit també es paga més, però si és mitjà baixa la meitat de preu en les dues bandes. I es moll i les sèpies també s'aguanten bé, i hi ha guados, que són raps, també n'hi ha bandes i s'aguanten preu.
Doncs de moment es van aguantant aquí el preu d'algunes espècies. Anem aguantant aquest temps que no ajuda massa, però vaja, a feinejar. Esperem que puguem acabar així la setmana i que la vinent puguem explicar que ha anat bé bé aquesta vegada, Martí.
Demà diuen que ve més mal temps. No sé, aquí és un puesto que sempre s'aguanta les dues bandes i mirarem si podem acabar bé la setmana.
Esperem que sí, que vagi bé. En tot cas, ho expliquem.
I tant. Moltes gràcies.
Gràcies també a Martí, gràcies a Isabel, que vagi molt bé. Esperem això, eh? Vinga, que la setmana gràcies. Vinent hagi anat bé. Fins
exacte.
Després. Doncs aquest és el preu del peix que hem tingut a la cofradia de pescadors d'Arenys de Mar al llarg del dia d'avui.
Varador 2000 us ha ofert el preu del peix. Històries de mar.
I viatgem fins a Vilafranca per conèixer noves històries de mar. Bueno, de fet, sí, no? O no? Cap a Vilafranca o no? A veure, Ivan Fernández, cap on viatgem avui?
Per conèixer noves històries de mar hem viatjat fins a Vilafranca, vale, del Penedès, i més concretament fins al Vinceu, al museu del municipi, perquè acull durant aquests dies Sireni en Co, una exposició que posa en relleu l'emblemàtic fòssil d'un mamífer marí més conegut popularment com a sireni. Avui ens endinsarem amb la història d'aquest municipi, de quan el Penedès era un mar. I per poder fer-ho, doncs, saludem el director del Vinceum, en Xavier Fornos, també el Manu Gómez, que és geòleg i comissari de l'exposició, i el Jordi Ferrer, comissari també de l'exposició. Molt bona tarda, nois, benvinguts.
Bona tarda.
Hola.
Expliqueu-nos una miqueta, quan va ser el Penedès un mar?
El Penedès fa 16 milions d'anys era molt diferent de com el coneixem avui. Avui, bueno, és una plana, una zona plana, on plantem vinyes, que té una zona elevada a banda i banda, té la serralada litoral cap al sud i la serralada prelitoral cap al nord. Fa, a l'època que vivia el sireni, això era molt diferent. Tota aquesta zona plana estava inundada per l'aigua marina. I en aquesta zona, sota un clima càlid, un clima subtropical, hi vivien animals molt diferents als animals que poden viure avui dia. Vivien animals marins, com el sireni, vivien cocodrils, vivien taurons gegants, vivien cargols i petxines d'ambient típic tropical.
De quin període geològic estem parlant, més o menys?
És el període Miocè. És el període Miocè, que és quan es va formar la depressió del Penedès i del Vallès. És en aquesta època, amb un clima més càlid, en el que trobem tots aquests paisatges i tots aquests ambients tan diferents als que tenim avui dia.
En tot cas, costa imaginar-se un Penedès a mar. Explica una miqueta com era el paisatge d'aquest municipi quan estava cobert per mar.
És una mica difícil conèixer concretament com era el paisatge d'un lloc tan concret com un municipi. El que sí que podem saber, gràcies als sediments que avui trobem a les vinyes o que avui trobem quan sortim a la muntanya o que trobem als turons del Penedès, el que sí que podem saber és que era un paisatge marí. I gràcies als tipus de fòssils que trobem, a les restes de pol·len antic de fa 16 milions d'anys, podem imaginar-nos que era un paisatge amb un ambient molt més càlid. Sabem que hi havia esculls, per tant, els esculls sabem que vivien, que necessiten llum del sol, necessiten un mar poc profund, necessiten un clima més càlid que el que tenim avui dia. Tots aquests indicis geològics i paleontològics ens indiquen, ens poden fer imaginar com era el Penedès en aquella època. El que passa és que és difícil concretar en una localitat determinada. Però sí que tota la zona del Penedès estava coberta pel mar. A l'exposició del Sireni en Co hi ha una sèrie de plafons on s'explica com podia ser aquest paisatge, i hi ha unes imatges evocadores que ens ajuden a imaginar com era aquest paisatge en aquella època.
En tot cas, la mostra explica i posa en valor un mamífer marí, com és el sireni. Si us sembla, acostem-nos a la reproducció aquesta que veiem al museu. Em fa la sensació que és com una foca gegant. Què és exactament el sireni?
De fet és un avantpassat del que ara coneixem com a manatí o dugongs, que es troben a la zona del Pacífic o a la zona d'Amèrica Central. I més que una foca, seria més aviat una vaca marina, que se'n diu, exactament. D'acord? Es divergeix una mica dels actuals, però tampoc no excessivament. El que hem pogut fer una reproducció a escala real del que seria el sireni a partir dels seus fòssils, de l'estudi dels seus fòssils, al Jordi Balaguer, que és paleontòleg i és especialista en sirenis, que és col·laborador de l'ICP de Sabadell, ens va donar les mides que hauria de tenir aquest i el pes aproximat que hauria de tenir aquest penedesenc de fa 16 milions d'anys, i s'ha fet la reproducció a partir d'aquestes dades, fer la reproducció a mida real del que seria, no el pes, no, perquè pesava uns 930 quilos aproximadament, per tant l'han fet una mica més lleuger, i l'han fet l'empresa Quagga de Sant Martí Sarroca, que és una empresa especialista en fer reproduccions d'animals i que treballa per museus de tot el món. Mm-hmm. I hem cregut que era una bona oportunitat donar a conèixer aquest fòssil, que és un, a més a més, es considera un holotip. Mm-hmm. Això vol dir que és el fòssil de referència per una espècie nova, en aquest cas que se'n diu Metaxitherium catalaunicum, gràcies a tot aquest procés d'estudi que hem fet per l'exposició, al final ens l'hem acabat aprenent de memòria. Doncs aquesta és una espècie identificada a partir d'aquest fòssil concret, per tant és l'espècie, el fòssil de referència, amb el qual això ho converteix en una de les estrelles, diguem-ho així, una de les peces més importants del fons del museu.
Mm-hmm. Perquè la gent que ens escolta es faci una idea, ens trobem a la capella del Vinceum, a la capella està penjant del sostre aquesta recreació, i justament a sota trobem els fòssils a partir dels quals s'ha pogut fer la recreació. Explica-ho una miqueta, com podem entendre aquests fòssils, què és el que veiem?
Consta de dues parts, per dir-ho així, les restes d'aquest sireni. Una part és el crani i la mandíbula, que és la part tot el que és la part del cap i la mandíbula, que té aquesta forma molt especial, un tipus de mandíbula molt adaptada a menjar amb herba marina, per dir-ho així, el que és tipus Posidònia, per exemple, aquests prats marins, per això té la forma adaptada. I una altra part del registre fòssil, del fòssil, és tot un conjunt de costelles i vèrtebres que formarien part del cos, que estaven dipositades al costat. Estan remenades, no estan posades en posició com si l'haguessin enterrat, sinó com que l'animal va morir, va quedar dipositat al fons marí, i llavors doncs, va passar una sèrie de processos de descomposició o de fins i tot que se'l devien menjar, el que sigui, els ossos han quedat desendreçats, però sí que amb una concentració bastant important. Mm-hmm. I és a partir d'això, a partir d'aquest fòssil, de les mides que s'han pogut prendre a partir de cada vèrtebra, de les costelles i el crani, que s'ha pogut saber exactament el pes i l'envergadura del sireni. La història del descobriment del sireni també és peculiar. Està trobat a Olèrdola, una antiga perera d'Olèrdola, i es va trobar el 1868. Uh-huh. És a dir, que des del 1868 fins avui ha tingut una història molt, molt peculiar. El van descobrir mentre es feien un mapa geològic de la comarca, de la província de Barcelona, per la Diputació. Era un geòleg francès, Jacint de Molin, que ell o el seu equip el van localitzar i van començar a extreure'l de la pedrera. A partir d'aquí va començar un embolic amb el propietari, que quan el fòssil estava a punt d'embarcar-se o pujar el tren a Vilafranca, el propietari el va reclamar. Uh-huh. I llavors es va quedar aquí el Penedès, va quedar dintre un magatzem seu. Al cap d'un temps, Lluís Via, que era un paleontòleg, l'ànima de la secció d'arqueologia del museu, de paleontologia del museu, i també havia sigut director del Museu Diocesà, doncs va tornar a posar a la llum, fent que fos dipositat al museu, aconseguint que el propietari fes donació al museu d'aquesta peça. I des d'això, des dels anys 40, que està dintre dels fons del museu.
De fet, és curiós perquè va estar oblidat gairebé durant 60 anys i no va ser fins a finals del 80 que es va classificar com a sireni, com a l'espècie que és avui dia. En tot cas, des del punt de vista geològic, és un fòssil a partir del qual hem pogut saber una mica més sobre aquesta espècie?
Bueno, de fet, és el que diu el Jordi. És un fòssil de qualitat tal que s'ha pogut determinar que és una espècie diferent. Fins que no es va estudiar el crani d'aquest exemplar, l'espècie Metaxitherium catalaunicum no existia. Aquest fòssil, si no em sembla recordar malament, va ser restaurat en un parell d'etapes. Primer tenia com una capa de laca vermellosa al voltant i després em sembla que el vau portar...
L'any 2008, quan vam inaugurar la primera de les noves exposicions de la transformació del museu, vam restaurar tant l'àmbit de les costelles i les vèrtebres com el crani. I aquesta restauració no només va ser intentar retirar aquesta goma laca, que teníeu ja una... O sigui, aquesta goma laca que feia era protegir el fòssil, però de la vegada, amb el pas del temps, la goma laca es deteriora i agafa una coloració que, d'alguna manera, desvirtua la visibilitat originària d'un fòssil, no? Per tant, el que va fer la restauradora en aquell moment va ser retirar aquesta goma laca i, a més, extreure-li el màxim d'humitat que contenia aquella pedra, aquell fòssil, diguéssim, no? Va ser un procés complex d'intentar treure el màxim d'humitat perquè la peça en un futur no patís tant canvis abruptes de condicions mediambientals internes, no? Per tant, això des del 2008 que està en un estat, jo crec que bastant estabilitzat de conservació aquí al museu.
Per tant, entenem que el fòssil es conserva en bon estat. Un aspecte molt curiós del que seria el crani és la deformació de la mandíbula. Això com s'explica?
Això es va fer un estudi, fins i tot un estudi a partir d'uns veterinaris que van venir a mirar perquè presentava una deformació a la branca de la mandíbula, a la part de darrere de la mandíbula, que fes com un cràter, per dir-ho així, no? Si imaginem un cràter d'un volcà, doncs seria aquesta, una deformació que li deixaria la galta tota deformada. Això es va determinar que podria ser diverses coses, però entre primer que deien que havia un tumor, però també van dir que podria ser un tipus de malformació o un quiste, un tipus així, uns quistos, que el que faria és que al seu voltant es generés l'os, el volgués envoltar, com quan un arbre agafa una brana d'una tanca, per exemple, allò que l'absorbeix, doncs igual, com si l'os hagués anat a buscar a absorbir aquest, a envoltar aquest, amb la seva matèria, amb la matèria òssia, aquest espècie de tumor, però que no seria en cap cas no seria la causa de la mort d'aquest. Viuria amb aquesta deformació, però que no li impediria fer vida normal, per dir-ho així.
En tot cas, a partir d'aquest fòssil heu pogut conèixer una miqueta més sobre el seu entorn i també sobre amb qui el compartia. Aquí a l'exposició podem trobar restes fòssils d'altres espècies també o podem trobar restes d'aquella època que no siguin del sireni?
Sí, de fet, l'oportunitat que ens brinda el sireni és ensenyar una part de la gran col·lecció que hi ha dipositada al Vinceum. I podríem dir que els fòssils més habituals, igualment que avui quan anem a la platja, el que trobem amb més facilitat són mol·luscs, és a dir, són petxines i cargols de mar. Hi ha una bona representació d'aquests animals. Hi ha petxines molt grosses, de més d'un pam, que són espectaculars per la seva mida. Hi ha eriçons de mar, que són peces molt boniques, perquè tenen una simetria pentagonal, que s'assembla molt a les estrelles de mar. Però hi ha altres fòssils que són molt interessants per la seva raresa o per com han estat preservats. Per exemple, hi ha uns decàpodes, és a dir, unes gambes que tenien la cutícula molt fina i que s'han preservat miraculosament i que tenen un aspecte realment fabulós. Són molt fàcils d'identificar, es veu perfectament que són gambetes i que es van trobar a Vilafranca. També hi ha dents de tauró que són habituals de trobar a la Saldonera de Sant Pere de Ribes, per exemple. I entre aquestes dents de tauró hi ha una dent molt gran que està trencada, no es conserva tota ella, però que si estigués sencera potser faria un pam de longitud i es correspon a un megalodon, és a dir, un tauró gegant que vivia a l'època miocena aquí al Penedès i que podia tenir la mida d'un camió tràiler. També hi ha dents de cocodril, també trobades a Sant Pere de Ribes, hi ha altres crancs, que és un fòssil difícil de trobar de manera que es vegi bé, que és un cranc. Hi ha fòssils de coralls,
perquè una gran part de lo que avui és la serralada litoral estava formada per esculls de coralls. Mm-hmm. És aquella zona on avui les empreses de les pedreres de Clariana i Vallver exploten aquest mineral, aprofiten la calç d'aquests coralls antics per treure-li un rendiment econòmic. Tot això i altres coses estan exposades al costat del Sireni per fer, per intentar mostrar com seria l'ambient i la companyia que tindria el Sireni fa 16 milions d'anys al Miocè, a la zona del Penedès.
Doncs ja ho sabeu, tothom que vulgui visitar l'exposició del Vinceum la podrà trobar a la capella del museu fins al 24 de març. Nois, moltíssimes gràcies per apropar-nos la realitat del Penedès quan era un mar i també la realitat d'aquest mamífer marí com és el Sireni. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Gràcies.
I nosaltres, si et sembla, Josep Maria, ens quedem aquí fent una volta pel museu i ens trobem d'aquí una estona al programa. Vinga, fins
doncs, aviat. Doncs vinga, va, fes una volta, pren nota, fes quatre fotos, mirem de penjar-les a les xarxes socials i si us sembla, si us heu quedat amb les ganes i amb la curiositat de saber i de veure exactament de què hem estat parlant, doncs ho teniu ben fàcil. El Far FM. El Far FM és on com ens diem a les xarxes socials, al Twitter, a l'Instagram, també al Facebook. El farfm.cat és també la nostra adreça, la nostra plana web. Per tant, allà trobareu ja no només això que ens explicava l'Ivan, sinó també la resta de continguts del programa, tant sigui junts, compactats, hora a hora, o bé de manera separada. Ens aturem 3 minuts i a partir de 2:15 seguim.
El Far. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Sempre on s'enlaira el ventre, on l'ànima i el cos volen farcits perquè no bufa mai un sospir disminuït. Pel camí del pastor i la sirena neix la volàtil revella, festa de boixos, loquaç germana, pels que som d'aquí d'allà, del mar i la muntanya. Per tots els que vulguin ser benvinguts, per tots els que vulguin ser tocats, els presento la República de la Tramuntana. Canteri al meu damunt. Pel camí dels cavalls només corren broses del seu perfum. Encén el teu llum, no m'importa si ets a prop o lluny, s'hora baixa, volaré amb la tramuntana. Per tots els que vulguin ser volats, per tots els que vulguin ser tocats, els presento la República de la Tramuntana.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Ja teníem ganes que arribés a l'inici del 2019 i poder començar a poder parlar de la garoinada, una exquisitesa gastronòmica que surt del mar i que està, bueno, d'emboga durant un període normalment de 3 mesos, tot i que fins ara es podia, o de fet es pot pescar durant 6. De fet, la garoinada, que és el que ens porta a parlar avui, del qual en parlarem a nivell gastronòmic i també de promoció turística, ha portat una certa polèmica, sobretot arrel que l'Ajuntament de Palafrugell hagi demanat a la Generalitat de Catalunya que es redueixi el període de pesca de la garoinada de 6 a 3 mesos. Una mica coincidint també amb el període de proposta turístico-gastronòmica. En tot cas, aquesta sol·licitud, aquesta proposta, ha agafat per sorpresa pescadors que, doncs, no s'ho esperaven, i en tot cas la cofradia de pescadors de Palamós, que s'ha mostrat sorpresa per la petició. En tot cas, qui millor ens ho pot explicar tot això i valorar-ho és precisament l'Antoni Albalat, que és el patró major de la cofradia de pescadors de Palamós. Antoni Albalat, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Vaja, no hi ha motiu, segons la vostra experiència i pel que veieu i pel vostre coneixement, per doblar o, de fet, reduir la meitat el temps d'extracció de la garoina, en aquest cas.
Bueno, considerem que és un recurs, la garoina és un recurs que, diguéssim, ja està, el tenim força regulat. Tinguem en compte que des de la nostra confraria, a mesura que han anat desapareixent mariscadors d'aquesta modalitat, s'han anat reduint llicències, ara mateix només en comptem en 3, és un recurs que només s'explota durant 6 mesos l'any, per contra dels 12 que s'explotava anys enrere. És un recurs que té uns cupos diaris de captura, que està limitat a 150 quilos per llicència i dia, i, bueno, entenem que bueno, els arguments que exposa l'Ajuntament de Palafrugell jo no els veig massa vàlids. Crec que això hauria d'anar acompanyat amb un estudi científic actualitzat, fet a dia d'ara.
De fet, el darrer estudi, almenys pel que tenim coneixement, es va fer l'any 2007 i, de fet, ha estat el que s'ha utilitzat per regular la quantitat de captures.
Sí, és clar, però tinguem en compte que aquest estudi fet l'any 2007 tenia unes necessitats i un nivell d'explotació que hi havia en aquells anys. A dia d'avui les coses han canviat. Està molt més regulat, s'ha fet molta conscienciació sobre aquest tema, s'ha fet molt millor i caldria estudiar-ho de nou.
Per quin motiu? Què hi ha al darrere d'aquesta petició per part de l'Ajuntament de Palafrugell? Què creieu, quin interès hi pot haver?
Home, no ho sé, no hi he parlat amb ells, no s'han posat en contacte amb nosaltres ni tan sols per notificar que tinguin aquesta intenció, no? Però, bueno, clar, mirant les dates podria dir que això atany només a un interès comercial, a reduir l'època de pesca al que està estrictament durant la campanya de la garoinada.
I, per tant, d'alguna manera garantir-se l'èxit en d'aquesta campanya i la resta de l'any, doncs, a preservar el recurs, segons ells, Aniria per aquí el tema.
No, jo puc pensar que sí, no? I sense més informació de la que tinc. Però sí que crec que aquestes coses són coses que s'han de sotmetre a debat, s'han de parlar. Nosaltres sempre hem estat oberts a arribar a acords. Fer una proposta d'aquest tipus de forma unilateral ho trobo, sense comptar amb el sector, sobretot, trobo que no és massa evident.
De fet, el preu de la garoina és un preu que es manté estable sempre, és a dir, és un preu preestablert d'alguna manera i que per tant, independentment de la quantitat, de l'èxit, de l'esforç que s'hagi de fer, se sap ja de sortida a quin preu anirà el quilo.
Sí, de fet, sí. És un recurs que diguéssim que el seu preu és estable durant tots els 6 mesos de temporada i no hi veig que sigui motiu. de proposar aquest augment de la veda. No? D'altra banda, dic, segurament si ells tenen algunes sospites o han arribat a alguna conclusió pel motiu que sigui, hauria estat molt bé adreçar-se a nosaltres, parlar-ho. Ja ho dic sempre, nosaltres sempre hem, des de la Cofreria Palamós, pel que fa en temes de sostenibilitat, sempre hem estat oberts a dialogar i arribar a acords, i de fet hem arribat a molts acords en altres temes per tal de preservar recursos. Aquesta vegada no ha estat així.
Fins ara teníeu un diàleg permanent, un diàleg fluid en aquest sentit, no? És a dir, en d'altres qüestions havíeu dialogat i, pel que dius, fins i tot arribat a acords. És a dir, no és que hi hagués una manca de diàleg des de feia temps.
No, de fet, bueno, no hem tingut mai cap tema, diguéssim, en comú, no?, amb l'Ajuntament de Palafrugell, però amb altres entitats, amb els que sí, que se'ns ha presentat, doncs, iniciatives, no?, de preservació, ens han sentat, han parlat, hem arribat a acords, s'han fet estudis i s'ha fet, doncs, millores amb el que ha estat amb el tema que venia al cas.
S'ha posat en contacte amb vosaltres, a Generalitat, o confieu que us consulti o que us faci, bueno, que us traspassi algun dubte o esteu a l'expectativa?
Bueno, de moment encara no, perquè entenem que... Jo entenc que això ha estat simplement una petició d'un ajuntament que traspassa a la Generalitat. La Generalitat, doncs, suposo que sotmetrà estudi i avaluaran, doncs, la viabilitat o no, la necessitat de fer un estudi científic sobre la població i l'explotació del risc.
Correcte. Per tant, en tot cas, esteu a l'espera de que els pugui... Vosaltres tampoc us heu posat en contacte amb ells, eh? És a dir, heu conegut una mica aquesta petició a través dels mitjans.
Sí, de fet, per això tampoc no n'han fet soroll, no sé quan se'ns ha preguntat en respost, sempre d'una manera força prudent, no? Perquè entenem que, bueno, que simplement és una petició, i les peticions, llavors, pues, crec que han de ser consensuades, han de ser debatudes i han de ser, pues, bueno, una miqueta... que hi pugui tindre tothom i decisió.
Doncs estem tot just per entendre'ns a l'inici d'aquesta situació, d'aquesta petició. Des d'aquí, evidentment, anirem fent seguiment si es produís qualsevol novetat, en forma de consulta o en forma de trobada o taula rodona. Des del FAR ens en farem ressò. Antoni, que vagi molt bé i que se solucioni aviat, que es trobi un no, entre el món, entre el sector pesquer i la resta d'interessos que pugui haver al voltant d'aquesta espècie tan preuada de la nostra costa. Que vagi molt bé.
Estic segur que serà així. Moltes gràcies.
Cuida't, fins després. A reveure.
Adéu, bona tarda.
Doncs aquesta era, de fet, aquesta és la posició de la Cofreria de Pescadors de Palamós. Anem a ampliar la informació i a parlar de la Garoinada, però també a parlar també d'altres qüestions. Cristina Cantal, què tal? Molt bona tarda.
Doncs estic ara mateix al restaurant L'Arc per parlar, doncs, com deies, d'una de les campanyes gastronòmiques de les comarques gironines, que podríem dir que és una de les... i de més tradició, la Garoinada. M'acompanyen el propietari del restaurant L'Arc, en Doni Sae, de promoció econòmica de l'Ajuntament, Albert Gómez.
Toni. Hola, bona tarda.
Bona tarda, Albert.
Bona tarda.
Estàvem escoltant ara l'Antoni Albalat. No sé si tens alguna cosa a dir del que ha dit.
Esclar, algunes, De totes maneres, hauria de dir que coincidim en bastantes qüestions, també amb l'Antoni, que a vegades sembla que les coses no tenen per què ser tan allunyades, no? Però sí que és veritat que nosaltres, primer, jo crec que... I fins i tot completaria el que està dient ell mateix. Primer, això no és una demanda nova... per la Fuger i de cop i volta, sinó que això de fet hem recuperat la demanda inicial que es va fer en el seu moment el 2006 i que de fet a posteriori d'aquesta demanda que van fer els pescadors, això va propiciar que hi hagués un estudi científic, que és el que ara tenim i que és el vigent, perquè no se n'ha fet cap altre a posteriori, primera qüestió. I per tant estem dient, escolta'm, caldria ampliar-ho, després ho fonamentaré, I també voldria recordar que a partir d'aquesta petició que es va fer en el seu moment, de fet, va aparèixer una veda, que abans no n'hi havia, o sigui, abans es podia passar els 12 mesos. Nosaltres en què ho argumentem? I hem decidit tornar-ho a explicar. Ho argumentem bàsicament amb dos conceptes molt importants, no? Un és que creiem que s'hauria de circumscriure el moment en què es pesca i s'ofereix, doncs en els moments en què estan les condicions més òptimes. I quan parlo de condicions òptimes no estic parlant de barrejat amb aquest concepte, i no és això, perquè això tots els que mengem de garena sabem que és un tema que és volàtil i que canvia i que no està tan referit doncs, a l'època en què fa més fred i que les aigües són més fredes, però sí a la seva carnositat i en quan està en més bones condicions la garena. De fet, a vegades després ens diuen, bueno, esclar, és que vosaltres ho demaneu quan esteu fent la campanya. No, és que nosaltres fem la campanya en quan el producte està en millors condicions. I encara us dic més. I això és un esforç que hem fet sempre. A vegades hem tingut la tentació d'allargar-la per darrere perquè precisament la campanya l'acabem en el moment en què estem servint més menús i en què està funcionant millor. Però el producte ja comença a estar no en tan bones condicions. I a vegades cap al final del mes de març ens costa trobar doncs, garoines per poder-les servir doncs, com a nosaltres ens agrada, amb la millor qualitat. Per tant, al final el que estàvem dient és, escolteu, valdria la pena, per una banda, per evitar l'especulació i la sobreexplotació, perquè al final sí que és veritat que nosaltres i ens afegim en això, i és un tema que s'ha anat dient aquests dies, és cert que últimament doncs, hi ha una població bastant estable, és cert, però no deixa de que la situació al final sempre és una mica crítica i, per tant, ens hem d'anticipar qüestions. I què és el que ens va encendre els llums d'alerta doncs, aquesta tardor? Home, nosaltres vam detectar, i tenim vídeos fins i tot, en què es pot demostrar que la llotja s'està venent a un preu molt, molt, molt baix i molt, molt inferior a l'habitual, en un moment en què realment doncs, costa. I en el que nosaltres entenem que no està en el seu millor moment. Per tant, una mica en base a tot això, nosaltres llancem aquesta proposta. Una proposta que, a més, ha d'explicar que nosaltres enviem una carta a la Generalitat i, per tant, no ho fem públic. Nosaltres fem una petició. I això estem parlant de mitjans d'octubre. I no rebem cap resposta. Aleshores, nosaltres a mitjans novembre tornem a insistir a la Generalitat a dir, escolteu, us hem enviat això, ho heu rebut? Ens han dit, ah, no ho havíem rebut, ara sí. Bueno, d'acord. Van passar unes setmanes i no ens van contestar, no? Per tant, és a partir de la no resposta, i per això també m'agradaria explicar-ho bé, en què nosaltres decidim fer pública aquesta petició, que al final és una petició feta des del punt de vista de l'Ajuntament, no? Però, per tant, tenim molt clar que aquí hi ha altres punts de vista. De fet, ja sabíem doncs, que la perspectiva per part de mariscadors i, per tant, també doncs, de la confraria, i tota la gent que es dedica doncs, a agafar-la i fer doncs, conserves, per tant, doncs, d'aquestes empreses, seria un punt de vista molt diferent del nostre. Però nosaltres, el nostre posicionament, i ho fem absolutament convençuts.
Una qüestió, i passem a parlar de la garoinada, que és el que toca, però certament entenc que hi ha bona entre les dues entitats. No estem parlant de dos col·lectius o de dues entitats enfrontades, juntament amb la cofradia, per tant, hi ha diàleg. La pregunta que em venia al cap és, i per què no ho heu parlat amb ells?
Perquè nosaltres a qui fem la petició és a qui ho ha de decidir, que és l'àrbitre, no? I per tant, el problema és que aquí l'àrbitre no ha aparegut.
Sí, però l'àrbitre normalment...
Que no vull dir, resposta.
Els àrbitres normalment el que fan és arbitrar un enfrontament. I com que no hi ha enfrontament, no hi ha arbitratge. M'entens, eh? O sigui, el raonament, per tant, ja en tot cas hi ha diàleg.
Sí, el que passa que el punt de vista jo crec que és molt diferenciat, no? Ells defensen, i jo ho entenc, perquè darrere doncs, hi ha uns professionals que s'hi dediquen i és el punt de vista de la confraria i no estem tan allunyats, però la nostra perspectiva és que això s'hauria de circumscriure realment per la garoina, que això podria evitar altres problemes i que a més, i amb això coincideixo doncs, amb el senyor Albalat, crec que fora bo, abans de que algú prengués una decisió al respecte, que se tornés a encarregar, com es va fer en el seu moment, un estudi al respecte. Però jo crec que al final la Generalitat també s'ha de carregar de raons la decisió en un sentit o un altre, no? Per tant, nosaltres podem opinar com ho hem fet lliurement i crec que tampoc no passa res perquè s'origini debat i se'n parli i escolta'm, poc ens hem escandalitzat perquè ens portin la contrària, no passa absolutament res. Jo també entenc els seus posicionaments i els respecto moltíssim, no? I crec que el que millor que podria passar és això, no? Que com a mínim a partir d'aquest debat s'originés el fet de poder-se mirar això d'una manera molt científica i poder prevenir futurs problemes. Perquè també he de dir que no estem ara mateix en una situació crítica. Nosaltres mai hem fet alarmisme en aquest sentit, però sí que dèiem tot d'atenció, l'hem fet doncs, expressant el que nosaltres creiem que li seria favorable a la Garoina, que és aquest augment del període en què no es pot pescar.
Doncs com us dèiem, estem aquí al restaurant L'Arc per parlar doncs, precisament d'aquesta campanya gastronòmica, la Garoinada, que ja va començar i que s'allargarà fins al 31 de març. Ja heu passat doncs, per el primer cap de setmana. Com ha anat, Toni? Com hi ha bona resposta del públic pel que fa a aquesta campanya gastronòmica?
Bé, tot i que veure, la primera setmana costa, però sí que és veritat que el públic demana. De seguida, quan veu l'escrit de l'anunciat de la Garoina, de seguida s'hi apunta. No? El cap de setmana, jo sincerament, per ser el primer, jo estic content. Jo estic content. Jo estic amb l'Albert i vull reivindicar que la Garoina s'ha de consumir amb el millor moment per poder donar-li al client doncs, aquella expressió que a nosaltres ens agrada, que quan obres la Garoina i el client la tasta, diu, ostres, què és això?
Perquè és un producte també complicat, perquè es pesca i poques hores o com a molt un dia després ja s'ha d'haver consumit, no? Això a nivell de restaurants, per, com a previsió, com ho porteu?
Bé, doncs, home, tenim bons subministres, tenim bons mariscadors que estan a la UAI, ens ajuda moltíssim, llavors, un dia per l'altre, de seguida es fiquen a l'aigua, ens busquen ens solucionen la papereta. Però això és important, aquesta veda, però això és important. I, a més, ha sigut l'èxit d'aquesta campanya. L'èxit d'aquesta campanya és que hem sabut mantindre sempre la nostra postura dels 2-3 mesos màxim de consum de heroïnes.
És una campanya que va començar el 1900. Quan recorreguts, i és característic perquè cada any es canvia, no?, aquest menú. En què consisteix el menú de la Garoinada d'enguany?
Correcte, cada any busquem un producte. Aquest any doncs, vam decidir, com sempre, fer un vermut, però volem recuperar el vermut. Llavors nosaltres comencem amb un vermut, el següent plat és les groines. Tots donem 12 groines naturals. Jo els serveixo amb baix tendes, jo i molts companys meus, i botifarra negra com es mengen a Palafrugell. Llavors nosaltres li donem a tastar vi negre, un bo vi de l'Empordà, per descomptat. I aquest any van decidir fer carxofes. Llavors el producte estrella és carxofes i cadascú ha fet un platillo o allò que ha cregut més convenient, un peix, un bacallà. Nosaltres, per exemple, hem fet un platillo. Ja que tenim carxofes, hem volgut fer un platillo de pollastre de pagès farcit a la catalana, l'acompanyem amb sèpia, mandonguilles, cloïsses i carxofes. Llavors l'altre element del postre també es va decidir, ja que som a l'Empordà, ja que tenim poma, per què no donar-li un tribut a la poma i que les seues possibilitats a cada restaurant ha fet una intervenció de la poma. Nosaltres aquí casa a casa hem fet una textura de poma. Llavors hi ha quatre cosetes petites de diferents textures de poma. Jo faig un mil fulls de pen amb poma Tatem, per exemple. L'altre he buscat faig un torró de poma amb massapà i pinyons, que és molt i molt bo, i poso un gelat de poma rostida. Després fem, com no, li dedico una groina de xocolata amb ametlla, una mica pues, dedicada a la campanya que és la Garoinada, i llavors donem un petit recuit d'ullastret boníssim amb crema catalana i crumbel. Jo penso que és una manera de donar a conèixer els nostres productes. I tot i això, doncs, lliga molt bé amb la Garoinada, perquè comencem d'un potencial molt i molt fort, que és la groina, perquè quan el que no la coneix, i en aquest cas jo tinc un client que va demanar mitja dotzena perquè no sabia, i llavors va demanar una altra dotzena perquè li van encantar. Llavors comencem amb aquest potencial, seguim amb un potent platillo i acabem amb un postre que també té... poden tastar quatre maneres diferents de menjar-se la poma.
Carai, ja és hora de berenar i a mi m'acabes d'obrir aquí la gana que no vegis. El restaurant L'Arc és un d'aquests restaurants que fan la Garoinada, però no és l'únic, n'hi ha 10, no, diríem, en tot el municipi de Palafrugell?
Sí, repartits, bueno, en tenim doncs tres el que seria el nucli de Palafrugell, una que és... com sol ser tradicional, al final l'epicentre, la màxima concentració de restaurants sempre el tenim a Llafranc, i en tenim 6 restaurants, cadascú que pot jugar amb això, perquè són elements comuns, però cadascú després juga en elaborar una proposta gastronòmica diferent. Això també va bé perquè és una excusa per poder provar diferents garoinades, no tens per què quedar-te només amb una. Si vens aquí i proves la d'Antoni, doncs serà una opció excel·lent, però després doncs, tens altres opcions que també, evidentment, doncs, agradarien molt. I, a més, des de fa uns anys també aprofitem per acompanyar el plat principal amb un plat alternatiu. Per tant, ells també tenen la possibilitat de... I això també encara obre més el ventall de cares doncs, a que la gent tingui, doncs, realment el consumidor tingui molt per triar. No? Jo el que voldria posar de relleu també és que la garoinada al final, malgrat que la garoina és la punta de llança i per tant és el principal protagonista i és el leitmotiv de la campanya, sí que és veritat que darrere d'això també ens ha servit com a campanya doncs, per la cuina de l'Empordanet, no? Aquesta cuina tradicional que tenim, que és molt rica i que ells saben treballar doncs, de manera tan exquisida. Per tant, al final també ens ha servit per rellençar la nostra cuina i per donar-la a conèixer. I això també és el gran mèrit de la campanya i de la garoina, perquè al final ha sigut a través de la garoina que hem pogut mostrar, com per exemple en aquest cas és aquest platillo doncs, de carxofes que cadascú interpreta diferent.
Ah, sí.
I estàs d'acord, Bet?
Home, jo totalment d'acord. A més, no m'han recordat del plat alternatiu, perquè sí que molts fem arròs, perquè és la solució per molta gent. Hi ha molta gent que el pollastre o el bacallà, no sé què, però l'arròs funciona. I sí que estem d'acord que la campanya ens ha fet esbrinar moltíssimes coses. Entre altres, que a l'hivern la gent acudeix a l'Empordà i de moltes coses, de mal temps, de la tramuntana, de les roïnes, el nostre mercat, la nostra vila... I bé, aquí hem aconseguit, a través d'un element tan petit com és la groina, hem descobert un món ple de coses a l'Empordà.
L'Empordà en si, la Costa Brava, realment té molt auge a l'estiu, però bé, el fet de que vinguin turistes a l'hivern doncs, també és un tema important, no?, a treballar. Em deies que estaves molt content i fins i tot una mica sorprès amb l'assistència d'aquest primer cap de setmana de la garoinada.
Clar, i és el primer, doncs, perquè la gent encara no s'ha avançat de que... França s'ha fet una bona campanya també i també acudeix públic francès del sud de França, venen molts francesos a menjar la groina, però jo sé que a partir d'ara la cosa va en augmento i és evident, com bé ha dit l'Albert, som valents i tanquem el 31 de març sapiguent que podíem treballar una miqueta més, però no volem espatllar la groina, la volem, com bé ha dit ell, al màxim esplendor. És important, és molt important per nosaltres això.
De fet, de garoines hi ha, bàsicament, sobretot aquests mesos de l'any, i com dèieu, és una oportunitat per descobrir. De fet, és una proposta motor de turisme. Molta gent en depèn, no només els restauradors, no? Sinó també, Albert, altres sectors que veuen en aquesta proposta gastronòmica una oportunitat per redescobrir el territori.
Bueno, s'ha convertit en un motor... durant aquests 3 mesos d'hivern, que són els més crusos, els més d'usos, no? També és veritat que a vegades, molt sovint, els caps de setmana d'anticicló, no? Encara que faci fresqueta, tenim dies molt plàcids, molt agradables, i això també està vinculat, als anys que tenim millor campanya és els anys que climatològicament ens acompanya més i ens fa un hivern, doncs, assolellat, no? Però, dit això, sí que és veritat que darrere d'aquesta fórmula gastronòmica i d'aquesta campanya, doncs, tenim altres elements que hi participen, i a partir d'aquí doncs, tenim, per exemple, diferents opcions. Per tant, qui vol venir a visitar totes les instal·lacions culturals del municipi, per tant, el Museu del Suro, la Fundació Josep Pla, els Jardins de Cap Roig, doncs tenim un paquet que inclou això, més una sortida en vaixell d'època, per poder degustar doncs, garoines en el propi vaixell, i després puguem fer el menú, la nit d'hotel, i és una fórmula que li diem el paquet premium, no?, que t'ho engloba tot, no?, i que ens funciona molt bé, perquè, de fet, els últims anys hem col·locat aproximadament 268, crec que és l'any passat, 268 paquets de diferents tipologies, perquè en tenim d'altres més senzills, perquè no es vol gastar tampoc tants diners i no vol fer tantes coses, però la veritat és que funciona acaba funcionant també siguin l'excusa de fer una descoberta de territori, no? Per tant, venint aquí i gaudint de tot el que pot oferir Palafrugell.
Doncs és, sens dubte, una important proposta gastronòmica. Haurem de superar, hi ha gent que haurà de superar, hi ha determinat marisc que crea una certa, no vull dir rebuig, però sí una certa preocupació, eh? Els haurem de convèncer en aquests que s'estan perdent un gran element gastronòmic, eh?
Home, evidentment, jo penso, i a més, des d'aquí els vull convidar a que vinguin i ho provin, que siguin valents, perquè és algú que no té explicació. A més, cadascuna té una tonalitat diferent segons la groina, té més sabor a iodo, a mar, bueno, és un element molt petit ple de coses per poder-les descobrir i gaudir d'elles.
Doncs animem a la gent a que ho provi. Després, si no us agrada, no ho torneu a menjar més, però almenys una vegada sí, doneu-li l'oportunitat i veureu com al final acabareu sucumbint. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Bona feina de la garoinada i molta sort en la temporada. Que vagi molt bé, Albert, que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
També. Gràcies, Toni, a reveure.
Moltes gràcies per comptar amb nosaltres, i escolteu, sí. El que sí que us puc assegurar de cara als oients és que no els deixarà indiferents. O sigui, això sí que ho té la garoina, eh? O et tornes un absolut fan de les garoines o no t'agraden, o sigui, i no hi ha gaires termes mitjos, eh? Però vaja, a nivell general agrada moltíssim, vull dir que els hi agrada i segur que els encantarà.
Doncs segur que farem més adeptes a la secta. Gràcies, que vagi molt bé. Fins després, a reveure. Gràcies, Cristina, també.
A reveure.
I ens acomiadem, no sense abans recordar que hi han convocades manifestacions a 8:15 i a 8:00 en rebuig en aquesta actuació de la Policia Nacional i la detenció d'inicialment 11 persones, després 3 més, bé, per qüestions i per motius que a dia d'avui encara, o a hores d'ara encara, no s'han fet públics. Acabem amb un tuit d'Irídia que recorda l'entitat que observa els drets humans, que recorda que la Policia Nacional no té competències de seguretat ciutadana ni d'ordre públic a Catalunya i que, malgrat això, ha detingut a dia d'avui a 14 persones. Només nosaltres demà tornem a les 7. No, a les 4 i fins a les 7. Les 7 és ara. Manis.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
A L'Escala, peix de l'escala.
Pregunta-li al mar, que ella respondrà. No et faci vergonya, pregunta-li al mar.
Quan vagis a la peixateria, compra peix pescat a casa. Reclama el peix etiquetat a l'escala. Aquest és un missatge de la Confraria de Pescadors de l'Escala.
Quan vulguis no equivocar-te, pregunta-li al mar.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio L'Escala els dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí, a Ràdio L'Escala, 107.6 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Tens un negoci a l'escala i no ets soci de l'UBEC?
Vine a la Unió de Botiguers i forma part d'una associativa que treballa pel comerç de proximitat.
Fes-te soci de l'UBEC. Entra a ubet-lescala.org i et mostrarem els principals avantatges.
Amb el comerç viu, l'escala hi guanya. Guanyem tots.
Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món. Aquí, a Ràdio L'Escala, els divendres a les 9 del vespre i els dilluns a les 10.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Bona tarda, són les 7.